Us proposem aquest petit espai d'anàlisi, de reflexió, de preguntes al capdavall. És el Feinejant amb Filosofia, que cada 15 dies, puntual, ens porta Pere Martí. Molt bon dia.
Molt bon dia. I avui, com veuràs, tractarem una qüestió que em sembla que no havíem parlat mai en aquest programa. Per tant, una petita novetat.
Mira que és complicat, perquè ho has abordat pràcticament tot.
Hem parlat de tot. Doncs d'això crec que encara no n'havíem parlat. I com sempre hi ha un fet anecdòtic, que és el que origina l'interès o la reflexió. Estava llegint un text de caràcter promarxista, que això avui dia és una cosa quasi extravagant.
Llegint. Una raresa, sí, sí.
Una raresa. I em vaig trobar amb una expressió que, tot i que no tenia a veure realment molt amb el tema central, que em va cridar l'atenció, i és que l'autor deia que és en les festes on descobrim què és cada cultura. I això em va cridar l'atenció, em va xocar, i ara no entrarem a discutir o aprofundir en aquest tema, si és veritat o no, però això va fer que immediatament em vingués a la ment el nostre element festiu per excel·lència, que són els castells. I ja immediatament vaig començar a donar-hi voltes, i bueno, ja se sap que els filòsofs sempre estem buscant tres peus al gat.
Barrinant.
I automàticament la pregunta es va plantejar sola. Realment, els castells són el que expressa millor l'essència del nostre poble, allò que realment som. I ja en tens aquí. Amb l'objectiu d'escalfar-te una mica el cap i els nostres oients, amb les voltes que vaig donar sobre aquesta qüestió.
Que no t'havies plantejat mai, entenc.
Des d'aquesta perspectiva, no. Des d'altres sí, però des d'aquesta no. I demanant d'entrada disculpes, perquè sobre castells, doncs, molta gent molt entesa, doncs, ja ha dit pràcticament tot el que es podia dir. Però, bé, a veure què et sembla. Les voltes aquestes.
Totes les aportacions són sempre enriquidores.
Sempre en podem treure alguna cosa. D'entrada, vaig pensar algun altre cas, algun exemple, per confrontar aquesta tesi. Aquesta tesi funciona realment. Les festes descobreixen l'essència dels pobles. I vaig anar cap al país veí. I quina és la festa nacional dels nostres veïns? No hi ha dubte, perquè ells mateixos l'han instituïda, no? Com a festa nacional, són els toros. I què caracteritza aquesta festa? Doncs també, i sense cap mena de dubte, la sang i la mort. És això el que millor representa l'essència de la cultura veïna? Evidentment, no ho puc assegurar, però la història sembla adequar-se bastant a aquests elements. I repeteixo, són ells els que han elevat a símbol nacional aquesta festa. No cal dir que la sang i la mort són elements d'un gran atractiu, morbós, però també estètic. En un bar Hemingway va dedicar-hi una de les seves més famoses novel·les. El nostre inclassificable director banyolí, Albert Serra, ha guanyat moltíssims premis, justament amb un film sobre els toros, etc. Bé, però anem a la qüestió que plantejàvem inicialment. Què ens caracteritza a nosaltres? Si mirem el nostre entorn, el més ampli, on ens inscrivim, els països catalans o fins i tot el llevant mediterrani, segur que convindrem que l'element central del nostre imaginari, festiu, és el foc. Les falles al País Valencià, els dracs i diables a Catalunya, de nou les falles al Pirineu, etc. I això des de temps immemorials, no? Què en podem treure d'aquesta connexió tan profunda i pregona amb el foc i amb l'esclat? Ja sabem que el foc és l'element purificador per excel·lència, però llavors de què ens hem de purificar o de qui ens hem de purificar? Bé, no descarto reprendre aquest tema en alguna altra ocasió, però més enllà del foc cal admetre que hi ha una tradició festiva ben autòctona, espectacular, inquietant i estèticament impagable, que són els castells. i que també compartim amb territoris del País Valencià.
D'una història molt més recent que no el foc i els rituals associats.
D'una història més recent, però també que el podem resseguir en molts segles endarrere. No? Però què tenen els castells que els fan tan addictius, tant per al públic com sobretot pels qui els practiquen? Per començar, el seu caràcter fugisser i efímer, una fragilitat, però, que no es correspon amb la dita castellana de construir castillos en el aire. Nosaltres no els construïm en el aire, nosaltres els construïm en l'aire. Els castells, a diferència del que indica la citada dita, no són una cosa que es construeixi sense fonament i que per això sigui inestable o fràgil. Al contrari, els castells es construeixen tocant totalment de peus a terra, i aquí tenim un dels tòpics més tòpics dels catalans. Sobre un terra que ha de ser ben ferm. Es pot dir que la part fonamental del castell és tocar de peus a terra, perquè allà a la pinya hi ha la clau, allò que fa possible l'estructura. I ens podríem preguntar, doncs, per què anomenar aquest fonament tan sòlid i inamovible pinya? Doncs res més apropiat que aquest fruit del nostre pi mediterrani, perquè si mireu una pinya, especialment les dels nostres pins pinyoners, veureu com es mostra clarament això, aquesta unitat, però a la vegada composta de moltíssims elements individuals. En la superfície són quasi bé indistingibles i tan atapeïts que són pràcticament inseparables. Si algú ha volgut obtenir el fruit de la pinya, que és l'espinya, ja sap que això és impossible, a no ser per mitjans mecànics molt violents o amb el foc. I això és el que constitueix el fonament d'un castell, un conjunt d'individualitats que arribin a fondre's de tal manera que arribin a fer-se indistingibles, formant un únic paviment a la vista. I especialment en els castells folrats, amb la necessitat d'aquesta fusió dels cossos, allà amuntegat sigui absolutament total, que no hi pugui passar ni un bri d'aire. Els castells, en aquest sentit, són una activitat una mica contracultural, perquè estem en una època que ja sabem que cada cop més es reivindica l'espai personal, que no s'inveeixi el meu espai personal, i en canvi aquí el contacte físic, podríem dir, no íntim, sinó més que íntim, l'esclafament entre desconeguts és una cosa absolutament normal. Però bé, dèiem al començar que els castells es caracteritzen pel seu caràcter fugisser i efímer. I això, més que una imperfecció o un defecte, és justament el fonament del seu atractiu. Perquè tots som transeünts, provisoris i interins, i segurament per això ens estimem tant allò efímer, allò que només podem gaudir uns instants. Malgrat que la poètica tradicional s'esforci a demanar que alguns instants esdevinguin eterns. Pretensió esbojarrada, perquè molt abans de l'estat de l'eternitat n'estaríem ja ben bé fins al gorro. Justament no fa gaire hem viscut una jornada intensíssima de celebració d'allò passatger, fràgil i efímer, que és Sant Jordi. Tots bojos darrere de les floristeries, de les parades. Mira que n'hi arriba bé de parades i paradetes, buscant aconseguir una rosa per poder festejar la nostra parella, la nostra mare o qui fos. Sabent que aquell present només seria per un dia, i ara encara més, perquè les flors roses actuals no duren més d'un dia, i a vegades ni això. Potser només són per un instant, per unes hores, però quina felicitat, quin benestar regalar i rebre una cosa tan inútil i efímera, i per això mateix tan bella i emocionant. Doncs, en el cas dels castells, això es multiplica exponencialment, perquè tot l'esforç, tota l'emoció es va acumulant progressivament, es va condensant fins que esclata en un sol crit, en un sol instant, amb l'aleta de l'enxaneta. Que un cop ja assolida, només queda la tasca de desmuntar el castell, procurant que no passi massa ràpidament. Constatem, doncs, una primera paradoxa. Una festa, des de la més pregona materialitat, el frec a frec dels cossos que intervenen, en què el que es cerca és l'assoliment més immaterial, l'instant únic, la bellesa estètica, allò que només podem gaudir en aquell moment i se'ns escapa immediatament. D'altres paradoxes podem trobar-hi. Ho hem dit al començament, els castells són fràgils i, en canvi, hem parlat d'uns fonaments sòlids, una pinya pràcticament indestructible. Els castells, vistos de lluny i sense tenir-ne massa experiència, semblen construccions molt fermes, sòlides, especialment els castells de quatre, etc., que realment semblen construccions molt estables. Tanmateix, si algú ha provat de pujar, i tots més o menys ho han fet, damunt l'espatlla d'un altre, per exemple, a la platja, haurà pogut comprovar que realment és molt inestable estar damunt l'espatlla d'un altre, a diferència del que sembla a primer cop d'ull. Per descomptat que la biologia no ha dissenyat l'espatlla humana pensant que si hagués d'emparrar un altre individu, i molt menys un altre i un altre l'un darrere l'altre. I en conseqüència, doncs, qualsevol construcció que consisteixi en individus emparrats d'uns sobre les espatlles dels altres pateix d'una greu inestabilitat estructural. Per tant, el lema dels castells, per ser més precisos, hauria de ser força, desequilibri, valor i seny. Perquè el castell és, des de que s'inicia fins que acaben de separar-se finalment els segons, una lluita constant contra el desequilibri. I ara, en el meu cas, i aquí he de reconèixer un pèl de deformació professional, la gestió de les forces que permeten l'equilibri i, per tant, l'aparent estabilitat dels castells em recorden molt a la dialèctica heraclitiana. Doncs hi ha un constant desequilibri i reequilibri entre tots els membres del tronc del castell, entre els de cada pis, entre els dels pisos adjacents. Això es veu molt clarament en el pilar. Si jo m'aboco endavant, tu m'has d'anar a buscar endarrere, etc. Com deia Heràclit, un constant combat de forces oposades, de l'equilibri entre les quals en sorgeix l'harmonia. Tots els membres d'un tronc s'estan constantment estirant cap a ells, empenyent en fora, recolzant el company, estirant o al revés, parant-lo, mirant de compensar els embats que els arriben de dalt, de sota, dels companys, de tal manera que el que sembla una estructura estable i sòlida, quieta des d'una determinada distància, és un constant bellugueig, un constant estira i afluixa que en moltes ocasions acaba fent-se perfectament perceptible, fins i tot a distància, quan diem popularment que el castell balla i que s'ha de procurar que no acabi ballant massa. És allò que t'he d'estirar al màxim per apuntalar la meva posició, però sense passar-me, perquè llavors puc fer venir-te massa i emportar-me al castell, o a l'inrevés t'he de recolzar, però sense perdre el peu del castell de sota, perquè al final pot ser pitjor. I en aquest estirar i ronça, a vegades es va més enllà del convenient i el castell es desfigura i sembla que tot se'n va en orris, tot i que a vegades l'esforç i l'experiència dels castellers aconsegueixen refer la simetria i llavors esclata la plaça en un o d'admiració perquè es veia venir l'inevitable i s'ha pogut evitar. Els castells, doncs, són una bona metàfora, però no només una bona metàfora de la nostra cultura, sinó de la naturalesa humana. Tots els humans sempre fràgils, fins i tot sento una aparença de poder o de fermesa. Sempre som meses a un joc constant de tensions oposades que ens porten dia rere dia a plantejar-nos objectius, a aconseguir-los o no aconseguir-los, però, tot i que ho aparentin, sempre... Perdó. Això no és mai lineal. Sempre el nostre camí està sotmès a tensions, a factors contraris, oposats, entre els quals ens movem mirant d'equilibrar la nostra personalitat, la nostra biografia. I de tant en tant, recollir el resultat d'alguns instants d'harmonia, allò que val la pena conservar en la memòria i que hem pogut gaudir intensament. Finalment, què ens impulsa a fer castells? Abans ho he insinuat, és una activitat addictiva i difícilment qui la tasta la pot abandonar. Sembla mentida, però això de pujar l'un damunt de l'altre, la proximitat física, l'esforç extrem i a la vegada compartit, exerceix un atractiu que segurament s'enfonsa en la nostra naturalesa més pregona. Després, és clar, hi ha l'aspecte competitiu, que ha portat en els darrers anys aconseguiments espectaculars, fins i tot inimaginables, com el Pilar de Nou, que els castellers de Vilafranca van carregar ara fa parell o tres de Tots Sants. Però si la competició ha impulsat els castells des del punt de vista mediàtic, amb el concurs de Tarragona com a referent principal, que aquest fenomen s'hagi estès tal com ho ha fet, actualment, segons la coordinació de colles castelleres, hi ha 119 colles a tot el món, 119. Això només ho explica allò que comentava fa un moment, aquest caràcter addictiu, l'atracció que exerceix aquesta activitat. Perquè d'aquestes 119 colles, l'aspecte competitiu realment només afectaria el grup de colles més capdavanteres. Però bé, tornem a la qüestió inicial, a veure si podem acabar-ho d'escatir. Ens descriuen els castells com a cultura? El discurs oficial així ho pensa, ja que molt ràpidament, des de la represa nacional en el postfranquisme, la sardana, llavors símbol nacional, va anar quedant arraconada pels castells. Tots treballant conjuntament, fent pinya per obtenir un objectiu comú. Sense la col·laboració de tots, el castell és impossible, tots som essencials, només que falli una peça, ja ho hem dit abans, tota l'estructura col·lapsa. Com dèiem, els castells en l'aire, el casteller no se sosté en l'aire, sinó té el de sota. És impossible continuar l'obra col·lectiva. Però som així els catalans? Col·laboradors, solidaris, sacrificats pel col·lectiu? No som individualistes, eixelebrats i una mica penques? Bé, ara no em posaré a discutir amb Vicenç Vives o amb el passat del Ferreter Mora, allà s'apanyaran. Però si alguna cosa ens diu la nostra festa dels castells també és que els catalans, i això darrerament ha estat objecte de bastanta crítica, ens perd l'estètica. I en tenim un altre exemple ben conegut, que és el del Barça. Tots som del Barça. Bueno, sempre hi ha algun que és una mica rar, però des de Cruyff i Guardiola, tots som del Barça. I ara tornem a ser encara més. Per què? Perquè l'equip guanya títols, sí, és clar, però sobretot perquè juga bé, perquè s'adolla la nostra necessitat de gaudi estètic. Jo diria, doncs, per anar acabant, i torno a donar disculpes per la gosadia de posar-me en terrenys on hi ha autoritats molt més competents, que els castells ens defineixen de forma molt completa. D'una banda, i parafrasejant el títol de l'inoblidable Pedrolo, perquè ens permeten enterrar-nos en els fonaments, prendre contacte amb allò més pregon de la nostra cultura. I de l'altra banda, ens permet gaudir d'un espectacle a la vegada inquietant, emocionant i estèticament incomparable, i que de pas ens anima a treballar junts per obtenir allò que cerquem. Què més vols? Però, un cop arribats aquí...
Hi ha un però, eh?
No em resisteixo a immiscuir-me per uns moments en una de les polèmiques que sempre apareix quan s'acosten algunes festes. La de si hem d'acceptar o no festes d'importació. Un debat que apareix indefectiblement cada cop que s'acosta a Tots Sants i veiem com el Halloween va a poc a poc substituint la nostra castanyada. Però també si hem d'assumir el Pare Noel o fora de l'àmbit estrictament festiu, esdeveniments com el Black Friday, que tot i que no és un acte festiu pròpiament, en la seva cultura d'origen va estretament lligat a un acte de una festa de les més tradicionals, l'Acció de Gràcies, el Dia d'Acció de Gràcies. Si admetem la tesi inicial de que les festes són el que millor expressa una cultura, segur que no serà indiferent celebrar unes festes o unes altres, i que quan assumim com a nostres les festes d'una altra cultura, amb elles anem assimilant, ho vulguem o no, en siguem conscients o no, elements d'aquesta cultura forana. Els intercanvis i les influències són inevitables, sempre s'han donat, i en el món absolutament interconnectat actual encara seria més difícil evitar-ho. Però ser conscients de què signifiquen aquests canvis o influències és quelcom que, sens dubte, ens pot ajudar a ser més lliures i autònoms. Per exemple, una altra festa popular que ha pres en els darrers temps una volada extraordinària és el Carnaval. Ara bé, el Carnaval, que celebrem avui dia, està força lluny d'aquella festa iconoclasta en què el poble, per uns dies, tenia llicència per transgredir la norma. i per això anava disfressat. I es posava en qüestió l'autoritat, se l'escarnia, etc. Actualment només en queda una lleu reminiscència d'aquest esperit inicial. I és evident que el nostre carnaval ha estat colonitzat totalment per tradicions foranes, especialment per la tradició brasilera, que ha estat trasplantada aquí com un bolet. És evident que aquesta versió brasilera, amb tota la seva vistositat visual i acústica, el seu ritme trepidant, té una gran facilitat per captar l'atenció i l'adhesió del públic. Però això no treu que nosaltres ens hi puguem o ens hi haguem de reconèixer més o menys. De préstecs com aquests en podem trobar en molts altres àmbits. Per exemple, fins i tot en la nostra festa major, que si ha estat justament reconeguda i elogiada arreu ha estat perquè va saber en el seu moment, com dèiem abans, enterrar-se en els fonaments de la nostra cultura i del nostre folklore. Però que no ha estat lliure d'anar assumint préstecs, com és el cas, entre molts d'altres, de les empalmades o del fet de la generalització dels mocadors al coll durant tota la festa, etc. Però bé, d'això, ara sí, potser, ja tocarà parlar-la un altre dia. I ja t'avanço que per el proper programa farem una aproximació una mica més aprofundida al tema que hem iniciat darrerament sobre les qüestions relatives al dret internacional, els valors, això, basat en l'anàlisi del patriotisme constitucional.
Serà d'aquí 15 dies, el Feinejant en Filosofia. Gràcies, Pere Martí.
Penedès en Xarxa.